Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cuat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions al Congrés i al Senat del 26 de juny. Avui comencem aquest cicle d'entrevistes i ho fem amb el Partit Popular i ja ens acompanya a l'estudi de Cuat.cat Álvaro Benejam, que és candidat número 14 a les llistes per Barcelona del Partit Popular. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També és portaveu d'aquesta formació a la nostra ciutat i li agraïm que hagi vingut a Cuat.cat per parlar del programa del Partit Popular. Comencem parlant de les propostes que fa la seva formació de cara a les eleccions del 26 de juny. Una de les coses en què vostès se centren sobretot és en la situació econòmica i m'agradaria parlar amb vostès de les propostes que porten en impostos i després en ocupació. Pel que fa als impostos, una de les propostes estrella que ha llançat el seu candidat a la Moncloa, Mariano Rajoy, és una reducció del que seria l'IRPF, una baixada d'impostos. En concret, proposen abaixar dos punts l'IRPF, el mínim passaria del 19 al 17% i el màxim del 45 al 43%. La pregunta que li faig és quan aplicarien aquesta reducció de l'IRPF, tenint en compte que no s'especifica en el programa electoral?
Home, jo crec que és un objectiu d'assolir en aquesta legislatura, en aquesta pròxima legislatura, que comenci a partir del 26 de juny, no? Després de les eleccions. Però el moment exacte on es comenci a aplicar dependrà també una mica de la situació econòmica, però tots sabem que la situació econòmica no ha sigut bona, ha sigut molt dolenta. També és veritat que al principi d'aquesta primera legislatura passada el Partit Popular va haver de pujar l'IRPF per entorietat
que hi havia. Malgrat que en la campanya havien dit que els abaixarien els impostos,
sí.
En aquell cas, ho dic perquè va considerar un incompliment electoral en aquell
moment.
Sí,
bueno, sí, en realitat va ser un incompliment electoral, però va ser una actitud responsable perquè si no el país feia fallida, perquè les comptes estaven en fallida i el dèficit era molt més alt en percentatge dels números oficials que havia donat el Partit Socialista. Per tant, no hi havia més remei, amb tota la contradicció que això suposava dels principis del PP, que és sempre baixar impostos amb una fiscalitat més reduïda, perquè això genera més activitat econòmica i els ingressos acaben sent majors de les arques de l'Estat i de les administracions autonòmiques i locals. Al final, tot això pues va ser una obligació real que ens van trobar en el moment de veure les comptes que hi havia a l'Estat, no? I per tant, ara que la situació econòmica ha revertit, encara no estem a nivells de l'any 2006, per exemple, potser mai ho estarem, no? Però sí que és millor, sí que anem cap endavant, ara ja no anem cap enrere, i per tant ens la situació econòmica actual ens permet preveure que d'aquí uns mesos, potser un any, podrem abaixar un altre cop l'IRPF en aquests dos punts que comentaves.
Però de veritat es pot fer aquesta rebaixa de l'IRPF tenint en compte que la Comissió Europea ha dit que el proper govern espanyol haurà de retallar 8.000 milions de dèficit? Ho dic perquè 8.000 milions no és una quantitat menor. Vull dir que el proper govern haurà d'assumir aquest dèficit que s'ha incomplert, que ha incomplert el seu govern, i que aquests 8.000 milions d'alguna manera s'hauran de retallar. De veritat poden prometre una baixada d'impostos i al mateix temps afrontar aquests 8.000 milions que han de retallar?
Jo crec que és perfectament compatible sempre que es donin a altres circumstàncies que tenen a veure amb els ingressos de l'Estat. Si els ingressos de l'Estat comencen a pujar en impost de societats, en IVA i en altres tipus d'impostos directes i indirectes, això serà perfectament possible. Serà perfectament possible compatibilitzar la baixada de l'IRPF en dos punts per les persones físiques amb una retallada o amb un estalvi de 8.000 euros en la despesa per reduir el dèficit.
En paral·lel, el proper govern haurà d'assumir probablement una multa de la Comissió Europea perquè no s'han complert aquests terminis del dèficit, una multa que podria anar als 2.000 milions. Un dèficit que no es va complir precisament perquè vostès van baixar l'IRPF al final de la legislatura i van retornar la paga doble als funcionaris.
Sí.
2.000 milions que haurem de pagar entre tots per l'incompliment. Són 10.000 milions.
Jo estic convençut, senyor Giménez, estic convençut que no haurem de pagar aquesta multa i que la Unió Europea no acabarà imposant una multa per l'incompliment de dèficit. És que l'incompliment de dèficit, en aquest cas, és una cosa que també ens ha beneficiat a tots perquè ens ha permès no fer més sacrificis dels que havíem fet fins ara. Perquè si haguéssim complert l'objectiu de dèficit, que és la nostra intenció, complir la normativa europea, les indicacions de la Unió Europea, com sempre, però en aquest cas era ja assumir un sacrifici molt més alt del que estàvem assumint ja, cosa que Espanya sobradament ha fet i ha aconseguit no tenir de ser intervinguda per la Unió Europea. Les comptes anuals, al final, de cada any, principalment l'any 2012, eren tan dolentes, però els sacrificis que van fer els espanyols amb les mesures que va prendre el Partit Popular al govern van ser tan eficaces que van permetre que la Unió Europea no tingués d'intervindre l'economia espanyola. Amb això, la Unió Europea doncs, sap perfectament que Espanya ha fet molts sacrificis i que ara ja no estem en el camí de la reducció de l'economia, sinó en una fase expansiva de l'economia i que, a part de, bueno, i que com a contrapartida dels sacrificis que s'han fet, ens tenen de deixar un petit marge de moviment per poder fer polítiques socials.
El 2012 hi havia un 85% de deute públic a l'Estat espanyol i ara estem al 100%. Què es pot fer en els propers anys per intentar reduir aquesta xifra del 100% del PIB?
Es poden encara prendre més mesures de caire econòmic per poder arribar a aquella situació, no? de que el dèficit, en comptes de a pujar, doncs es redueixi. No? Però en aquest cas, si continuem com avui, el dèficit d'aquí a poc començarà a reduir-se, ja no s'augmentarà. Durant aquesta legislatura passada vam arribar a un punt en el qual no teníem de pagar interessos per la deute que assumíem amb altres països, amb altres institucions, pels diners que ens prestaven. Ja no teníem de pagar interessos. Per tant, l'economia espanyola dona confiança a l'estranger. Tothom al món sap que l'economia espanyola ara va cap endavant, va a millor, i per tant confien en invertir a Espanya. Molta gent ve a invertir a Espanya perquè és un país segur per invertir i interessant per invertir. I per tant jo crec que aquesta tendència es revertirà pues, en poc temps.
Parlem d'altres impostos, en aquest cas de l'IVA. En el moment en què Mariano Rajoy va entrar a governar, va pujar l'IVA general al 21% i el reduït al 10%. Sí que és cert que es va mantenir el superreduït en diversos productes. Què pensen fer amb aquest impost de cara als propers 4 anys? Tenen pensat també una baixada d'impostos?
Baixada d'impostos de l'IVA, el nostre objectiu ja no era pujar-lo. Abans de les eleccions del 2011 ja no era pujar-lo. Per tant, en el nostre ADN, com a partit, no estava la idea de pujar els impostos, en aquest cas l'IVA. No hi era. Ens vam veure obligats i, per tant, l'objectiu a curt, mig o llarg termini és tornar-lo a deixar a nivells que havia estat abans de la crisi.
IVA cultural, sí o no? Ho dic perquè és una de les reclamacions d'aquest sector durant aquests
sí,
anys, tenint en compte que ha incrementat també el 21%.
En aquest cas, nosaltres, com a programa, no ho tenim concretat. Jo sóc de l'opinió particular que l'IVA cultural pues, és un tema a tractar i que amb un IVA més reduït del que té ara es podria fomentar la visita de la gent a les activitats culturals, als espectacles, als teatres, bueno, sí, això ho fomentaria, als cines. Això seria una mesura que podria animar una mica més a la gent i que les empreses d'aquest sector pues, tinguessin una mica més d'activitat, no? Però jo crec que això és en una segona fase, no en una primera fase de mesures a prendre en aquesta pròxima legislatura.
Una de les dades que Mariano Rajoy destaca sempre que parla amb els mitjans és la reducció que ha aconseguit el seu govern de l'atur durant aquests 4 anys. Estava al 23% quan va entrar, ara està al 20%. Li voldria preguntar quines mesures porta el Partit Popular si governa per intentar que aquest percentatge continuï reduint-se.
Bueno, l'objectiu aquí és, a Espanya, del Partit Popular, és arribar a que l'any 2020 hi hagi 20 milions de persones treballant i cotitzant. Per tant, si hi ha 20 milions de persones treballant, cotitzant, els ingressos de l'Estat augmentaran per cotitzacions, les prestacions que ha de donar l'Estat a les persones que no treballen també reduiran, i per tant la situació al final el que succeeix és que es dona la volta, no? Aquest objectiu és el que hem d'assolir. I amb la progressió que tenim ara de reducció d'atur a dia d'avui i en els últims 2 anys, que hem aconseguit més d'un milió de llocs de treball, la creació de més d'un milió de llocs de treball, que es diu ràpid, però que és, això, construir això és molt difícil, destruir llocs de treball, fer coses per destruir llocs de treball és molt fàcil, ja ho hem vist a la crisi, Faltava només no prendre les mesures que tocaven en el seu moment, i el ritme de destrucció de l'atur va començar a desbocar-se. Ara nosaltres hem aconseguit, des de fa 2 anys, la tendència contrària, és a dir, la creació de llocs de treball a un ritme bastant alt, molt superior a qualsevol país de la Unió Europea. I per tant, amb aquestes mesures econòmiques que hem pres, com la reforma laboral, que vull recordar que la reforma laboral ha sigut molt criticada en el seu moment, però els efectes reals a l'economia que ha tingut la reforma laboral han sigut molt bons. i han aconseguit revertir aquesta tendència de destrucció de llocs de treball a un augment de la creació de llocs de treball bastant important.
Tenim ara 17 milions d'afiliats a la Seguretat Social i diu que arribaran als 20 milions, que són les xifres del 2007. Aquí hi ha 3 milions d'assalariats nous.
Sí, és l'objectiu, però tenim fins al 2020 per aconseguir aquest objectiu. El nostre interès és que el ritme de creació es mantingui fins aquell any. Si es manté un ritme de creació a raó d'entre 350.000 i 500.000 llocs de treball a l'any, això ho aconseguirem.
Una cosa és el nombre de llocs de treball i una altra cosa és la qualitat d'aquests llocs de treball. Revisant dades per aquesta entrevista, he trobat que l'any 2015 hi va haver un rècord de contractes temporals i també de temps parcial. Què es pot fer perquè aquestes feines poc consolidades es puguin convertir en llocs de feina consolidats, amb més tranquil·litat i amb millors prestacions per a la gent que entren al mercat laboral una altra vegada?
Bé, nosaltres de forma interna parlem, del partit, parlem molt de la qualitat dels llocs de treball. La qualitat dels llocs de treball, tot i que la majoria de contractes que es fan avui ha pujat el nombre de contractes temporals, però la majoria són indefinits, la majoria dels contractes que es fan nous són indefinits, i per tant la majoria de contractes que hi ha al mercat, la gran majoria, són contractes indefinits. Només una petita part són contractes temporals, i és aquí on nosaltres incidirem. Parlem molt sobre com incidir en el mercat perquè els contractes es transformin en indefinits. Però aquesta és una tasca, primer, que és, implica una certa intervenció, no?, en l'economia real, que si s'ha de fer es farà, però que serà, creiem que serà la pròpia economia real la que transformi aquests contractes temporals en indefinits, i a més, la que faci que els sous que es paguen amb aquests contractes temporals, que moltes vegades són molt baixos, vagin apujant a mesura que l'economia es vagi recuperant. Tot això ho fa l'economia. Si l'economia va bé, els sous milloren, els tipus de contractes milloren, i per tant l'objectiu s'assoleix fent que l'economia vagi a millor, i és el que estem fent.
Un altre dels aspectes que volia treure en aquestes entrevistes és la situació de les pensions. En aquesta situació econòmica que té ara l'Estat espanyol, es pot garantir el poder adquisitiu de les pensions tal com les tenim plantejades ara, en aquests moments?
Sí. El que passa que...
Ho dic perquè aquests anys hem estat recorrent als estalvis que tenia l'Estat per pagar les pensions. La gent ha de ser conscient que, bueno, que s'ha hagut de tirar de la guardiola.
Sí, bueno, és que la gent també és conscient que s'ha hagut de tirar de la guardiola perquè la situació era, però, molt, molt difícil. L'any 2012 teníem una situació econòmica quasi bé impossible, que molts economistes d'altres partits, gurus, deien que ens teníem de deixar ser intervinguts per la Unió Europea perquè allò no ho aixecava ningú. No era veritat, s'ha comprovat, això ho ha aixecat el Partit Popular, i per tant el Partit Popular és la garantia de que les pensions mantindran el seu nivell adquisitiu. És a dir, s'aniran actualitzant amb els variadors, amb els indicadors econòmics de l'IPC, per exemple, no? I per tant la gent pot estar tranquil·la, la gent que és pensionista, que rep una pensió, pot estar tranquil·la que el seu poder adquisitiu es mantindrà, inclús podria millorar.
Una altra dada, a l'any 2030, segons diversos estudis, hi haurà 3 milions més de pensionistes i 3 milions menys de treballadors. Sí. Com es pot plantejar també les pensions de cara a un termini ja mitjà? Ho dic perquè els que governen ara hauran de planificar el que passarà el 2030.
Clar, jo recordo quan governava el Partit Popular abans dels 8 anys del govern dels governs de PSOE, de Zapatero, que es parlava molt d'això. Es parlava de que teníem a Espanya un problema demogràfic, perquè és així, perquè la població s'estava envellint. Aquest problema avui dia, evidentment, el tenim igual o més, no? I per tant, és una qüestió que hem de resoldre entre tots. Aquí tots els partits polítics que tenen representació a les cambres parlamentàries han de fer un esforç per pensar en futur i per pensar, per poder aplicar mesures que vagin en línia de resoldre aquest problema. Hem de ser capaços que el problema demogràfic deixi de ser un problema. I això passa per unes determinades mesures. Una d'elles és permetre o intentar que més gent jove estigui cotitzant, i així podem mantenir el nostre sistema de benestar. perquè si no seria impossible.
Pel que fa a Catalunya i la relació amb la resta de l'Estat, quina proposta porta el Partit Popular de cara als propers anys?
Bé, jo crec que amb Catalunya la relació entre Catalunya, els catalans, nosaltres com a catalans tenim una forma de ser, i no és que la resta d'Espanya tingui una altra forma de ser, perquè la resta d'Espanya són unes altres comunitats autònomes, que cada una, regions, que cada una té la seva forma de ser. Per tant, aquí som un conjunt de persones que estem dintre d'un país que és Espanya, dintre d'un estat que és Espanya, i que conformem un tot. Aquest tot està format per parts i cada part ha d'estar ben encaixada en el tot, i per tant jo crec que nosaltres podem trobar perfectament un encaix en el tot de la part, no? De la part que en aquest cas és Catalunya. Això s'ha d'aconseguir, crec jo, principalment des d'un punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista cultural, perquè és veritat que a vegades l'Estat, no l'Estat, sinó determinades persones que estan a altres parts que no són Catalunya, no han tingut en compte que Catalunya té una cultura, una tradició pròpies, diferents, no?
Gent del seu partit també?
Potser sí, gent del meu partit també, sí, s'ha de dir, no hi ha cap problema, que s'ha de dir del meu partit i d'altres.
Sí, no ho dic, però vostè ve representar el Partit Popular.
Però és la mateixa falta de visió que tenen moltes persones que estan en partits d'aquí, que avui es consideren independentistes, i que tenen de la resta de regions de l'Estat. És a dir, com si no existissin, i com si nosaltres fóssim l'única realitat mundial que val, no? Llavors això no és així. Espanya històricament és un país, és un estat que té molts segles, no? Molts més segles que moltes nacions que avui dia es consideren nacions a la Unió Europea, no? Per tant, i no són coses fruit de guerres moltes vegades, sinó fruit de pactes. És a dir, Aragó, Catalunya pertanyia a Aragó, i Aragó va unir-se al Regne de Castella per un pacte, no va ser per una guerra, no?
Però deixant davant de la història, perquè podríem parlar del decret de Nova Planta, etcètera, etcètera.
Sí, això va ser després,
però va ser 1714, etcètera. Sí. Jo li dic mesures concretes, perquè per exemple el 48% aproximadament, ja sé que varia, d'independentistes es poguessin sentir còmodes dintre de l'Estat i evitar aquest conflicte territorial, polític, com li vulgui dir. Mesures concretes.
Jo crec que passa per millorar la finançació de Catalunya. Millorar-la vol dir deixar que existeixi la solidaritat territorial, però a vegades la solució no està aquí, sinó en altres comunitats autònomes, i això donaria peu a que Catalunya no tingués de ser sempre aportant net a les arques de l'Estat per fomentar aquesta solidaritat social, o per mantindre-la d'alguna forma, no?
És injust el tracte que rep econòmicament Catalunya?
No, jo no crec que sigui injust, perquè nosaltres paguem en funció dels nostres ingressos. De cada ciutadà paga en funció dels seus ingressos.
Sí, però les inversions després són territorials, vull dir que quan es millora Renfe no es compten els habitants.
Sí, però és que a nosaltres les inversions que es fan a altres comunitats autònomes també ens beneficien, i molt. És a dir, si una empresa...
No sé, per exemple, un aeroport a Castelló, si ens ha beneficiat molt, o línies de Renfe i estacions d'AVE que tenen 80 passatges al dia.
Hi ha molts catalans que fan servir...
Quan no hi ha el ferrocarril o la línia mediterrània de ferrocarrils, eh?
Permeti'm, hi ha molts catalans que fan servir les línies fèrrees des d'aquí a molts altres punts de la geografia espanyola, inclús a Portugal, però passen per Espanya. I no són, o sigui, les carreteres que hi ha des de la frontera entre Catalunya i l'Aragó, a partir d'allà ja no és Catalunya. La inversió que es fa en aquella línia fèrrea, per exemple, o aquelles carreteres, ja no està feta a Catalunya, però ens beneficien a nosaltres.
Podríem parlar d'estacions d'AVE amb índex de passatges molt baix, o l'aeroport de Castelló, per exemple, el corredor mediterrani.
Sí, però això no està beneficiant a Espanya, beneficia a altres comunitats autònomes concretes.
És igual, deixem-ho estar, ho dic perquè entraríem aquí en el debat de les infraestructures. Jo li preguntava sobre el tema de si considera que estava injustament tractada, i aleshores quina proposta concreta porten? Un nou sistema de finançament, bilateral, multilateral?
Sí, nosaltres ja hem dit moltes vegades que caldria un nou sistema de finançament. Això jo crec que està assumit, els governs del Partit Popular, això està assumit, és qüestió de trobar la fórmula que permeti que això es dugui a terme, no? Que no és fàcil, però és qüestió de trobar la fórmula, i es pot estudiar. però s'ha d'estudiar, no? El que passa que em sembla que no hi ha massa voluntat. Des d'aquí s'ha renunciat, des de la Generalitat s'ha renunciat fa molt de temps a negociar qualsevol cosa, i sempre l'argument és que allà no ens fan ni cas i tal, i jo crec que això no, aquest no és el tema. El tema és que hi ha un bloqueig institucional entre la Generalitat i l'Estat, perquè des d'aquí no s'està actuant d'una forma correcta. Però miri com el senyor Puigdemont va trucar al senyor Rajoy per poder-se trobar amb ell, i el senyor Rajoy, a part de la broma anterior que el senyor Rajoy ja va quedar palès que el senyor Rajoy volia reunir-se perfectament en qualsevol moment, i a més amb tota la rapidesa possible amb el senyor Puigdemont, president de la Generalitat, però al final es van reunir. I no hi va haver cap problema, cadascú va dir la seva, es van dir les coses, però jo crec que a nivell institucional s'ha de poder negociar tot, cadascú amb els seus objectius a futur.
Per exemple, ja que diu tot.
Un referèndum jo crec que és un tema ja a abordar en un monogràfic, podríem dir, però un referèndum només a Catalunya nosaltres no entenem que sigui correcte, perquè si és sobre la sobirania nacional, perquè això correspon a tots els espanyols, no? Inclús els catalans, evidentment.
Han quedat clars posicionaments. Parlem del món local. La llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, l'ARSAL, que va proposar el govern del Partit Popular i que va intentar tenir endavant, va quedar aturada en la darrera legislatura. La tornaran a presentar en els propers 4 anys si vostès governen a l'Estat?
Jo crec que aquesta llei venia motivada per la situació econòmica. Era evident que s'havia de fer alguna cosa, perquè molts ajuntaments a Espanya havien tingut una quantitat de problemes increïbles des del punt de vista econòmic. Estaven en fallida, no? I això era conseqüència d'unes polítiques que s'havien adoptat des de molts ajuntaments, altres no, evidentment, erràtiques en matèria econòmica i amb una despesa desbocada i molt per sobre de les seves possibilitats, no? Havien viscut una bombolla econòmica als municipis, i per tant ja en aquells anys va dependre de la sensatesa dels dirigents polítics de cada municipi de viure per sobre de les seves possibilitats o no. En el cas de Sant Cugat, que nosaltres som del parer que sí que havíem viscut també per sobre de les nostres possibilitats, perquè tenim una deute que ve de molt lluny, que és de prop de 665 milions, aquest any tindrem, no? L'augmentarem una mica per fer front a determinades despeses que s'han de fer aquí al municipi, però no havíem sigut irresponsables amb les comptes, no? Perquè teníem possibilitat d'endeutar-nos i teníem possibilitat de pagar aquell endeutament que teníem, no? Però altres municipis no. I per tant s'havien de prendre mesures perquè això no passés a partir d'aquell moment, perquè seguia passant en el moment que el Partit Popular va arribar al govern el 2011. Seguia passant. I per tant s'havia de prendre mesures. Un altre tema és que econòmicament ja no sigui necessari que aquestes mesures s'apliquin. I per tant, potser arriba un dia que perd la raó de ser aquest tipus de normativa, perquè ja no es fan aquestes coses.
Què proposen per lluitar contra la corrupció de cara als propers 4 anys?
Jo crec que contra la corrupció, el primer de tot és que cada persona, la ètica de cada persona és importantíssima. Per tant, nosaltres, jo crec que el problema de la corrupció és un problema d'arrel, és un problema d'ètica personal, i que hi ha moltes persones que aquesta ètica personal no la tenen, simplement. No la tenen. La majoria jo crec que sí que la tenen, i que saben que no s'han de fer les coses malament. Saben que no han d'agafar diners de la caixa. Saben que no han de fer favors a persones perquè sí. I per tant, jo crec que és un tema de conscienciació. Però des de petits, quan som petits, els nostres pares, a l'escola, se'ns han de donar aquests valors ètics, de no fer coses que no són degudes, no? Hem de ser responsables, i això s'ha d'ensenyar als nens perquè siguin responsables en aquest sentit, perquè en el futur siguin persones que no... tinguin temptacions de fer corrupció, no? I per tant, avui dia la lluita contra la corrupció que existeix és una feina que correspon als partits, perquè internament els partits han tingut corrupció, i cada òrgan disciplinari de partit ha de ser contundent a l'hora d'aplicar mesures contra les persones que han sigut corruptes en el seu partit, fer-los fora i denunciar-los. Inclús, i per tant,
però un ciutadà que
ens protegeixen,
que ens estigui escoltant, pot confiar en el Partit Popular? Ho dic perquè ha aparegut gent del seu partit, el cas Gürtel, Bárcenas, Fabra, Palmarena. De veritat, algú que vagi a votar el dia 26 de juny pot confiar en el Partit Popular tenint en compte aquest historial? Ja sé que no són tots els militants ni tots els membres del Partit Popular, però que constantment apareixen casos en què hi ha militants i càrrecs importants del Partit Popular.
Sí, bueno, hi ha altres partits.
Sí, sí, però això ja els hi diré als altres partits, no pateixi. Però que... jo parlo, vostès han estat governant, sí. I jo li he dit ara quatre casos, vull dir que...
Sí, és que el tema de l'ètica, com he dit abans, hi ha persones que no, pues, que no el tenen massa dintre, no? I per tant, depèn de cada un. Però les persones, o sigui, les ovelles negres estan a tots els partits. I això...
Sí, però això no és una excusa, eh?
No. Això com a primera afirmació d'entrada. Nosaltres no estem exemptes d'ovelles negres. És possible que no les haguem sabut identificar i que hagin ocupat càrrecs de responsabilitat del partit, que també tot està per veure, perquè jo crec que al final, si no es condemna algú, encara que hi hagi certs indicis que nosaltres des de fora tampoc podem saber, els que estan jutjant aquestes qüestions sí que saben i poden tenir indicis, però quan una persona és culpable, doncs és quan ho diu una sentència, no? Però sí que és veritat que a vegades jo crec que el que ha fallat han sigut, o sigui, el Partit Popular no té més corruptes que altres col·lectius, eh? O sigui, en tots els col·lectius hi ha un percentatge de persones que són corruptes, i per tant el que és possible és que nosaltres no haguem sabut prendre mesures contra aquestes persones que estaven dintre el partit, se'ns han escapat o bueno, tenien la seva parcel·la de responsabilitat que ningú controlava, perquè hi són tantes parcel·les de responsabilitat individual i col·lectives, però en diversos àmbits, que s'han de controlar, que és impossible, no? I per tant, és quan una persona de dintre del partit o de fora veu que una persona del Partit Popular o del que sigui està fent alguna cosa estranya, doncs s'ha de denunciar al propi partit o a les autoritats policials o judicials, i per tant, això és el que hem de fer. Però és que a la ciutat espanyola hi ha hagut molt de temps que s'ha instal·lat una cultura del no denunciar res, no? Moltes vegades és per falta de proves, però a vegades hi ha indicis i cal una investigació, i això a vegades doncs no s'ha fet. Però el Partit Popular no té més corrupció que altres.
Últims minuts de l'entrevista, li demano brevetat en les següents preguntes. Tot apunta que el Partit Popular guanyarà les eleccions el 26 de juny, però no arribarà a la majoria absoluta. Ahir vam tenir l'enquesta del CIS. Jo li pregunto, amb qui li agradaria governar a l'Estat si es veuen obligats a trobar alguna mena de pacte per arribar a la Moncloa?
Home, agradar...
O qui creu que seria el millor company de viatge per als propers 4 anys. Però vaja, sí. Jo em remeto a la situació que apunta el FIS.
Sí, jo
sé que voldria una majoria absoluta.
Sí, jo ara em remetré a les declaracions que ha fet el nostre president, el Mariano Rajoy, que molt encertadament va dir ja el dia següent de les eleccions del 20 de desembre que volia fer una gran coalició amb el Partit Socialista i amb Ciutadans, si fos possible, no? Que si la feia amb el Partit Socialista no calia que també estés inclòs Ciutadans, però ho va oferir. I per tant la voluntat de fer pactes amb partits constitucionalistes i partits que poden, amb sentit d'estat i que poden governar Espanya, estava molt clara. En aquest cas, si les eleccions aquestes del 26 de juny donen un resultat semblant, encara que el Partit Popular guanyi, però no arriba a una majoria absoluta, doncs tindrà de comptar amb els partits que, fent una coalició, poden seguir o continuar amb aquestes polítiques que trauran Espanya de la crisi definitivament, inclús que poden fer d'Espanya un país dels millors del món.
Rajoy hauria de fer un pas al cantó si algun partit els hi demana per tal d'arribar a un pacte de governabilitat, estil Mas, salvant les distàncies?
Sí, bueno, jo crec que caure en aquestes... en aquestes formes.
S'havia plantejat en les darreres...
Sí, s'havia plantejat a la premsa, però és que jo no crec que sigui una mesura o una qüestió a demanar per partits que volen fer coalició amb el Partit Popular, ni el Partit Popular d'altres. El Partit Popular no demana, per exemple, que si ha de pactar amb el Partit Socialista, el seu candidat faci un pas al costat i deixi de ser el líder d'aquest partit per poder pactar. No, és que els ciutadans han votat aquell candidat, i per tant aquell candidat és el que ha de liderar el partit si els seus votants li han donat la confiança, no? I amb el Partit Popular passa el mateix. Per tant, que altres líders demanin un pas a un costat de Mariano Rajoy, jo no ho trobo correcte. Un altre tema és que el Mariano Rajoy ho vulgui fer ell, no? Perquè entén que ja ha estat molts anys a la direcció del partit i ha estat 4 anys president del govern. Aquest és un altre tema, però si ell es veu amb forces i de continuar endavant i de portar el timó del país, els altres partits jo crec que no tenen per què demanar-ho.
En les darreres eleccions a Sant Cugat van ser 5a força. Quin és l'objectiu de cara als comicis del 26 de juny a àmbit local?
Bueno, nosaltres a les passades eleccions del 20 de desembre ja vam obtenir un molt millor resultat de les anteriors del 27, autonòmiques del 27 de setembre, que eren autonòmiques i que per tant doncs, el punt de comparació no és que sigui el mateix, però sí que ens serveix la dada de del número de persones que ens voten, no? I el número de persones que ens voten a les eleccions generals va ser bastant més alt de les autonòmiques o de les municipals anteriors de fa un any, i per tant jo crec que ara inclús podem millorar. Això mai se sap, no? És un tema, ja, les enquestes, no tenim enquestes d'aquí Sant Cugat, però jo crec que podem inclús millorar una mica el resultat de les passades eleccions del 20 de desembre.
Álvaro Benejam, número 14 del Partit Popular per a les eleccions del 26 de juny per Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat. I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes continuarà dilluns, serà amb el Partit Socialista.